Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes una setmana més, un dilluns més, aquí al Tribuna Preferent, aquest espai de debat del Centre d'Esports Sabadell, en aquest primer dia del mes de desembre, de l'últim mes de l'any, que coincideix també amb l'inici d'una setmana il·lusionant al Centre d'Esports Sabadell, perquè tenim Copa del Rei aquest dijous, perquè diumenge ve l'Ibiza també, perquè després encadenarem també la Copa Catalunya a Cornellà, acabarem l'any amb la visita al Real Murcia, qui sap si una altra eliminatòria de Copa i aquest partit a la nova Creu Alta contra l'Atlético Madrileño. Per tant, setmanes il·lusionants en l'entorn Centre d'Esports. No podem obviar, això sí, que també és cert que dia 1 de desembre, que ho haguéssim signat amb sang a l'inici de temporada, venim de perdre aquesta condició d'invicte, de la primera derrota de la temporada del Sabadell. Va arribar divendres, ens queda una mica lluny ja, aquest partit al Nou Sardenya contra l'Europa, en un escenari on crec que tots i totes sabíem que podia passar això, que el Sabadell es podia deixar aquesta condició d'invicte per les particularitats de l'estadi, per la qualitat del rival, per com de pamat té l'Europa el fet de jugar al seu camp i pel que està demostrant l'equip de Dai Benítez en aquest inici de temporada. Però vaja, com diem, que el Sabadell continua en una posició privilegiada, continua tercer, amb 3 punts de marge respecte al sisè. És cert que el primer, l'Atlético Madrileño, s'escapa una mica, però és que va amb una velocitat de creuer en aquestes alçades de temporada. Però de tot plegat en parlarem avui al Tribuna Preferent. Ves bufegant a la meva dreta l'Adrián Arroyo. Què tal, Adri, com estàs?
Bé, no literalment. Estava acabant la feina aquí al plató, però no literalment bé.
Explica què estaves fent.
Ho dic
per vendre una mica el peix.
És una fricada estadística que porto cuinant des de la setmana passada. Si el Sabadell hagués guanyat el Nou Sardenya, era la millor arrencada de Ferran Costa en els 6 anys que porta com a entrenador sènior, obviant quan va estar a segona Terrassa, futbol base, etc. No va guanyar, però és que l'estadística és gairebé la mateixa. Es mouen una forquilla sempre els equips de Ferran Costa i són 6 anys d'entre 21 i 26 punts. És a dir, que molt bé, sempre amb bagatge positiu a nivell de gols a favor i en contra, amb molt poques derrotes. Crec que em sortien un 14% només en aquest tram de, no diré de la jornada 1 a la 14, perquè hi ha lligues molt estranyes amb equips imparells i per tant descansant, etc. Els primers 14 partits els equips de Ferran Costa sempre se situen a dalt i no he pogut fer allò de millor arrencada de Ferran Costa des que és entrenador sènior, però vaja, que els números, de fet, la pitjor arrencada d'aquests 6 anys acaba amb un ascens, o sigui que és a Manresa.
Teniu aquest article al web de Ràdio Sabadell, però a partir de les 9 el podeu llegir.
Sí, sí,
ara
sí,
una estoneta per...
T'he contraprogramat una mica perquè acabo de tirar el tuit, però bueno, no passa res, la gent no està connectada al Twitch.
I com, mira, i si voleu, encara estem fent allò la introducció. I a la meva esquerra tinc l'Oriol Gallardo i l'Alba Jiménez. Què tal? Benvinguts.
Molt bé.
Com esteu? Hola, moltes gràcies. Bé, molt bé.
Que a més em deia l'Alba que va venir la temporada passada, just després també del partit de l'Europa.
Totalment,
així,
cert.
Com a curiositat. Sí. No ha estat fet a propòsit, ha estat pura casualitat. En parlarem, d'aquest partit del Nou Sardenya. Algú dirà, no, ara que perd el Sabadell, deixeu l'Europa pel final. Però és que volia començar per l'actualitat més rabiosa, perquè al final, aquesta mateixa tarda, el Sabadell ha informat que s'han superat ja les 5.000 entrades venudes de cara a aquest Sabadell-Depor de Copa del Rei. Em passaven ara la dada, de fet, per via interna, perquè tot just s'estaven tancant ara fa uns minuts les oficines de l'estadi i em deien, encara hi ha cues, no hi ha una xifra exacta, perquè al final, insistim, encara s'està fent el recompte, però em deien més de 5.000 entrades venudes ja i més de 2.600 socis que han tret entrada. Per tant, són grans xifres. És cert que tothom ha de passar per caixa. I una mica volia entrar per aquí, perquè aquest partit té moltes arestes. Té l'aresta del retorn, evidentment, d'Antonio Hidalgo, el veiem a la careta del programa, aquí al Twitch, però és que també té aquest component de tothom ha hagut de passar per caixa. Va haver-hi, podríem dir, mala maró al principi, va haver de comparèixer en roda de premsa el president Pau Morilla Giné. I clar, les xifres que tenim a 72 hores del partit són realment bones. No sé qui vol obrir el foc. Va, per aquí, Oriol,
no,
que em veig amb ganes.
No, molt bones notícies. Tot i així, jo crec que la mala maró en cap moment va ser per pagar, és a dir, l'afició respon. Crec que va haver-hi una gran part de la gent que va estar més pendent o més preocupada per com s'havia explicat o com s'havia plantejat el fet de pagar. També per la mala decisió que hi ha de la frase, no?, del primer partit a casa o el primer partit de Copa. Jo crec que és una afició que un cop més ha respost i tornarem a ser-hi. I alguns, per el meu cas, per logística personal, és molt complicat ser un dijous a les 7:30 i farem l'esforç de ser-hi i després tornarem a pujar, no sé com ho farem. però és molt complicat i la gent respon. El partit és molt atractiu.
Mm-hmm. Alba.
Jo al principi també estava en aquest grup de mala maró, com tu dius, perquè sí que veia que deia, ostres, realment està sent un error comunicatiu, no és el fet d'haver de gastar-me 10 euros per anar a un partit, perquè al final si he anat a Múrcia, he anat a Eibar, m'he passat la nit en un autocar, he pagat, puc pagar 10 euros per anar a l'estadi que està a prop de casa, és el fet de que no s'ha comunicat bé, després s'ha intentat arreglar i amb una decisió que no ha acabat de contentar tothom, però jo crec que al final Sabadell sempre anem allà on calgui i més si és aquí a l'estadi estarem amb tot.
A veure, Adri, preguntàvem per aquí, per exemple, el Vicenç, alguna previsió d'entrades visitants que s'hagin pogut vendre? Realment no ho sabem perquè aquí pot ser també que hi hagi algun seguidor del Depor que hagi comprat entrades a zones del camp, per exemple, ho invento, a tribuna, el que pot ser que no vingui allò identificat amb els colors del Depor. Deia el Jordi per aquí, home, 2.600 socis de 5.881 no són gaires, és cert que no arribem al 50%. Per això dic que hi ha moltes interpretacions també en aquestes xifres.
Avui comentava l'Hotel Suís que m'agradaria saber la xifra de socis que realment van cada setmana a l'estadi, perquè és que crec que tampoc hi hauria tanta diferència. I, de fet, jo sóc el primer que sóc soci i el meu abonament és una ONG, pràcticament, perquè al final jo tinc el passi de temporada com a periodista que va treballar i quan he estat de baixar a paternitat sí que l'he utilitzat, però en el 80-90% dels casos aquell abonament queda orfe. O sigui, i com aquest... qui no té canalla i la meitat de dies no venen els fills perquè per les hores que són un bunyol, per dir-ho suau, de la categoria, o
entrenen equips també.
O entrenen, o sigui, hi ha mil històries. Evidentment, dins dels 5.800 escaig, hi ha una xifra gran de carnets que són de gent de la base, evident, però no aquí a Sabadell, a qualsevol plaça, i incloent-hi altres temporades aquí també al centre d'esports. Tampoc són els més fidels del món. La gent que és sòcia sent de l'Obrador Arlequinat i que si no coincideix amb algun partit de la base, com deies, doncs potser no és la prioritat número 1. Però que, dit això, jo no crec que hi hagi tantíssima diferència dels, no sé, posa-li 3.000 que puguin acabar anant el dijous respecte a un partit de Lliga normal, que si li sumen els de fora, que normalment no arribem als 4.000, i els que comprin entrada, etc, és que més o menys ens estem movent en aquestes xifres.
Deia el José Parquí que quan ha comprat o quan va comprar l'entrada li va dir a la noia d'oficina que el gol visitant estava ple i que obririen
gol o formatget?
El formatget visitant, i que obririen una porció més d'aquest formatget visitant.
És que l'afició del Depor hi ha molt gallec i hi ha molt deportivista, encara que no sigui gallec, aquí a Catalunya.
Vam veure la Lliga fa dos anys.
Un parell d'anys sí. Vam tenir-ne molts.
Sí, i també és una afició que, per raons que no venen al cas, més o menys he anat seguint els últims anys i que es plantaven a Majadahonda amb 1.000 tios. O sigui,
i molts
d'ells venien de Corunya, o sigui que no tenen cap problema en moure's i desplaçar-se en un moment que és, ara no, però en aquell moment era el més delicat de la seva història recent, i tot i així era com un exercici de fidelitat, o sigui que és una, segurament, l'afició més nombrosa que et podia haver tocat en aquesta eliminatòria. Pels que són, viuen aquí i tenen arrels gallegues o sentiment deportivista, o pels que segur que, mira, igual que aquí a Sabadell diem sempre que jugues a Antequera un dilluns i hi ha gent de Sabadell que va amb l'arlequinada, doncs el Depor és això, però multiplicat per 10.
Després hi ha casos com el de l'Edu, que deia, jo sóc soci i no podré anar-hi perquè estic fora per feina, si no allà hi seria. Al final també l'horari, hi haurà molta gent que no pot plegar per dir alguna cosa fins a quarts de nou, i que no podrà venir també. Vull dir, carrego aquí el micròfon, perdó, que dic que aquí hem d'obrir una mica la ment i contemplar tots els escenaris. Vull dir, és un dia en què hi haurà gent que no podrà venir al futbol. Jo no crec que ara, o sigui, al final la xifra de socis que han retirat entrada no penso que sigui decebedora o que sigui baixa. I al final li has dit a la gent que ha de passar per caixa, hi ha hagut una bona resposta, s'ha ampliat de fet aquest termini fins al dijous a les dues, perquè al final doncs, hi ha hagut cues aquests dies a l'estadi. Jo crec que hi ha tots els ingredients per tenir un molt bon ambient el dijous.
També anem una mica cegues perquè feia tants anys que no pagava el soci que no som capaços de dimensionar si és molt o és poc. Jo estic una mica amb l'Adri, crec que és el volum habitual... 500 amunt, 500 avall, que si hagués sigut un dissabte hauríem tingut 500 més, si l'haguéssim posat dijous a les 5 de la tarda, 500 menys, però crec que ens movem amb el que aquell mantra que tenim aquí a Sabadell dels 3.000 fidels de pedra picada de sempre, no? Més aquesta gent del Depor, que si ja responia quan l'equip estava fatal, que no han de fer ara, que juguen com els àngels, i algun despistat que digui, ah, doncs mira, ve el Depor, tinc dos amics que hi van, que sempre et fa una mica més d'efecte crida, no? Igual que passa amb un play-off i alguna cosa d'aquesta. Jo crec que si juntes aquestes tres coses ens anirem a aquests 6.000, jo crec que potser una miqueta més, al final la gent s'animarà, però jo crec que és una bona entrada i és una bona caixa pel club, que això és important.
La meva porra és que estarà al voltant del partit de Lliga contra el Depor, tenint en compte que en aquell cas sí que era cap de setmana i que no hi havia aquest punt d'ajuda al club per part dels socis.
Quants, crec que eren... quants espectadors van ser-hi aquell dia?
6.700, em sembla, alguna cosa així. Busco, sí. Estàvem més a prop dels 7.000 que dels 6.000, però no arribàvem als 7.000, o sigui, 6.000 sí. Llargs. I jo crec que ens mourem més o menys per aquí.
És una bona entrada. Jo també volia afegir que amb això que s'ha allargat el termini, molts socis, jo la primera, ho faré més endavant de pillar l'entrada, perquè fins ara no sabia si podria, i doncs ara que tinc aquests dies de Maria, doncs aprofitaré per agafar-la. Imagino que molta gent farà també això, o sigui, que encara no es pot dir, aquestes seran les persones que aniran al partit. També és això que deies de l'efecte crida al final, vinga, va, jo també m'apunto a l'últim moment, i gent que potser no tenia previst venir s'acaba presentant allà.
6.742 el partit del dia.
42, quina memòria. Si tingués la mateixa memòria per altres coses. no, dir alguna cosa, ja se m'ha oblidat, veus? Precisament el tema de la memòria. Bé, ara després... No, és que de veritat...
Ara busquem aquí...
La xifra m'has deixat...
No, estava pensant que avui el Sergi, per exemple, el Sergi Garcés deia a l'Hotel Suís, jo veig per sobre de 5.000, però que no arribarem a 6.000. Sí que és cert que la resposta en el dia d'avui està espectacular de la gent, i jo crec que a mesura que ens apropem al partit... Perquè al final estem parlant d'un Sabadell-Depor. És un rival...
És un molt bon partit.
Si dèiem en el seu dia que circumstancialment estava a Primera Federació... És que crec que es continua aplicant a segona divisió. Al final és un rival de primera que ha travessat un mal tram d'història.
No sé si a vosaltres us ha passat que hi ha algun satèl·lit que de tant en quant tu saps que bé, té cert sentiment arlequinat, però no és molt, molt, molt de la seva, de ser soci, etc. I que de tant en quant, és a dir, Eibar, UCAM, Depor ara, et diuen, no tindràs el carnet, no tens alguna invitació. Aquesta setmana jo he rebut algun missatge d'aquests a dir, ostres, que ve el Depor, per què no? I aquests són els que acaben d'omplir el segon anell dels 3.000 fidels que deies abans.
Sí, sí. I quan deies això del Depor, no només és un primera per context històric i per l'escut i la tradició, que serà un primera, si Déu vol, en uns mesos, perquè juga molt bé i és el més semblant a un primera que ens podia venir. És un partit molt atractiu i, a més, el Sabadell no té res a perdre a nivell esportiu. És a dir, té una oportunitat molt gran davant seu, un equip que juga a casa però que juga a futbol, és a dir, que no et vindrà a fer un Teruel o et vindrà a fer un Tarazona, no?, amb una mica de distàncies, i que, per què no, donar una sorpresa amb un equip que, malgrat la derrota de dissabte, va amb una dinàmica molt positiva.
Quantes opcions li doneu al Sabadell de passar?
Més que contra el Bayern, no?, que deia l'altre dia la intel·ligència artificial.
Sí, no? Més possibilitats.
Jo tinc un símil al cap, que és el partit de dijous pel Depor pot ser el que va ser per nosaltres el de Sa Pobla. Mm-hmm. Perquè, en el fons, és contra un rival que ho has de fer molt bé, que està arrencant bé la temporada, però que estàs una categoria per sobre, segurament el Depor no vindrà amb l'11 titular de la Lliga, i en el fons, pues, igual que se't va ennuegar aquell partit a tu i et va costar tirar-ho endavant i al final ho vas acabar traient, jo crec que, no sé, ara potser venen amb tot o venen i amb els suplents en tenen prou per parlar amb barroerament, pintar-te la cara. Però jo li veig opcions a aquest equip, perquè és que a més és un... El Sabadell té un punt descarat de dir jo no li perdo la cara contra ningú i sóc capaç de jugar de tu a tu contra qualsevol. Dependrà de tants factors, de quin perfil d'onze treu un rival i l'altre, etc. Però jo no crec que sigui una eliminatòria completament decantada del cantó del Depor.
Mira, aquí hi ha un cert optimisme entre els comentaris al canal de Twitch. El Miguel Ángel parla d'un 35%. Qui hi havia més per aquí? El Marc deia un 30%. El Víctor deia, segons com sortia el Depor, si surten titulars, diu un 5%. És cert que al final, si surten els titulars, les podem passar magres el dijous. Bé, el Manel diu, per aquí no tenim res a perdre i molt a guanyar, confiança al 100% en aquest equip. El Sergi diu, titulars del Sabadell contra suplents del Depor. Sabadell clarament favorit, el Sergi, que a més és aficionat del Depor. Bé, aquí crec que preguntava abans al Murcia, al chat, que és un altre dels dubtes. Més enllà del que pugui fer el Depor, amb qui pugui sortir el Depor aquest dijous, l'altra pregunta és, amb qui sortirà el Sabadell?
No, jo crec que ja no és tan dubte. Després de que pràcticament inclús contra el Ripollet van jugar alguns dels titulars, jo i més veient el que parlava ara l'Adri del rècord del Ferran a l'inici, de que no dona un partit per perdut. Quan dèiem això de les possibilitats, també recordo que el Ferran, no sé si a Badalona o a Manresa, també ha donat algun susto, algun primer, alguna cosa de... O sigui, ell no especularà en cap moment i l'equip va amb la dinàmica que va per aquesta gana que té i per aquesta sang als ulls, no?, que parlava aquell vídeo del dia del Betis, o de, sí, del Betis va ser. Per tant, rotació, bueno, ja sé que aquesta paraula no li agrada, sense el míster no, però canvi respecte a l'11 tipus o l'11 del Sardenya sí que suposo que la portaria, perquè és una cosa que sí que ve fent habitualment, però no veig massa cosa més, eh? Jo no crec que hi hagi massa canvi i tampoc l'acabaria d'entendre jo en aquest context concret de la Copa.
0-0, Badalona Futur Càdiz, i els penals va passar al Càdiz, que crec que estava primera en aquell moment, o sigui que al final, i crec que es va jugar a Vic, diria, aquell partit.
Potser que en aquell equip estiguessin...
Tota la tropa.
Sí, Vargas, Genar i companyia.
No, el Càdiz. El Càdiz em refereixo perquè hi havia Genar, em sembla, però ara estic tirant-me un triple i no sé si...
Sí, ara que ho diguis, de quan el van fitxar em sonava
havia
que havia debutat.
Havia estat el Càdiz, que... sí. Carlos García, de fet, també diria que havia jugat, però no em facis massa cas, eh? Bé, en qualsevol cas, aquí la gent, evidentment, al xat estan parlant del component econòmic que té el fet de la caixa que pot fer el Sabadell pel que fa a taquilla. També, evidentment, hi ha també el tema dels calés que donen per passar de ronda.
Quants en donen? Se sap alguna xifra aproximada?
No em vull equivocar. Aquí parlaven de 42.000. Diria que és una mica menys. Ara no recordo. Crec que la forquilla estava entre 32 i 35.000, aproximadament.
També tema televisiu, imagino que també influirà.
Aquesta ronda em sembla que encara no. Diria que no.
Però si passem, has de comptar que són els 42 o el que sigui més... Que toqui un Barça de turno i s'ompli l'estadi.
És que l'estadi s'omplirà, també el faran per totes les teles.
Aquí és un altre dels al·licients del partit. En funció dels segones primeres federacions que passin, posem un escenari. Passen només quatre primeres federacions.
Pocs, em semblen.
Bé, sí, a mi també.
Posa un escenari hipotètic. Un escenari hipotètic. A Setzens et toca un Supercopa.
Era l'Ourense l'any passat que va passar a ronda i li va tocar el Valladolid, em sembla, com a primera, que diu, il·lusionant de nassos, saps? Però sí. I després està el tema que la Supercopa no és el mateix que et pugui... Tot i que, déu-n'hi-do el que suposaria, però no és el mateix que toqui el Barça al Madrid que toqui l'Atlètic Club. O sigui, hi ha diferències.
Evidentment, sí.
Sí, però en aquest context...
No, ho signem.
Però bueno, tot és un partidazo, eh?
Sí, ho signo,
Sí,
evidentment, un Barça-Madrid és la caixa, allò, l'atracament bestial, però si toca un primera mitja taula, un equip, a més un equip, un Atlètic Club, un Betis, no? Penso en casos d'aquests de molta afició, un Sevilla... Però això et dona més en un context de 15 dies que s'obri el mercat d'hivern.
Sí, també parlaven aquí de destinar aquests diners al mercat d'hivern.
O a drenar la gespa, és a dir...
O al marcador.
En un context que ho explicava el Presi l'altre dia, no? De que necessitem tant caler, una oportunitat d'aquestes, més enllà del gaudi esportiu i el poder passar i l'orgull d'haver guanyat una segona divisió, etc. Ostres, econòmicament és una molt bona injecció, llavors... Tant de bo.
Algunes preguntes per aquí, eh? Deia el Vicenç si ja va anar aquesta eliminatòria, encara no. No sé si és a partir de Setzens que entra al VAR, però,
diria que sí,
però en aquesta ronda que hi ha partits que no estan televisats, diria que hi ha alguns que no estan televisats, no? en aquesta ronda,
sí,
ara igual.
Sí.
I encara hi ha alguns que no tenen...
El mateix que va passar amb el Poblense Sabadell.
Doncs clar. Això, no hi ha VAR. Diuen per aquí que entra vuitens. El que no sé si és el... Volien introduir... Ara potser m'estic anant per les branques, eh? Si volien introduir el futbol vídeo suport abans del VAR...
Al·lucinaran.
No sé,
els de
no
primera
sé.
I segona poden flipar, depèn de com sigui.
En aquesta ronda segur que no.
Però amb les mateixes càmeres que a Primera Federació. Perquè la diferència
perquè
és aquesta.
Vaya tela, eh? Les càmeres.
I parlava aquí el Murcia abans del tema del que dèiem, de titulars o suplents. Diu, no es pot jugar amb els mateixos jugadors dijous i diumenge, amb tan poc descans. És una variable que hem de tenir en compte, que al final no hi haurà ni 72 hores entre el partit del Depor i el de l'Ibiza. El Miguel Ángel deia per aquí, si donem prioritat a la Lliga, diumenge tenim partit molt important, però és que suplent... Espera, que se m'estan els comentaris. No pareu de parlar al xat i... No, és broma, seguiu parlant, eh? Diu, és que hi ha suplents que igualen o superen els titulars com Rubén, Miguelete, etc. deia, al final, si tenim recanvis és perquè estan respectant les lesions. El Murci deia alguns titulars més: Rubén, Miguelete, Cortés, Genar, Rubén, deia per aquí el Chao, Ton Ripoll també. La sensació és aquesta, no? Més titulars, una mica en la línia del que dèiem abans, més titulars que el dia del Poblense, segurament.
Sí.
Amb alguna rotació amb els noms que aquests que apuntaven, i Ortega a la porteria, és la fórmula que veieu més probable aquest dijous?
A mi em dona aquesta sensació més que res per la proximitat que hi ha pel partit del cap de setmana. Si no hi hagués aquest, perquè va ser com per exemple el dia del Ripollet, que era el dimecres, encara tenies temps a l'oferta i va sortir gairebé amb tots els titulars. Però jo crec que serà més així, que farà algun petit canvi, però que jo crec que la idea de Ferran Costa és sempre apostar per el que ja funciona, i si ja funciona, per què canviar-ho, no? Crec que és un bon plantejament.
Al final tenim la plantilla que tenim, i sí que és una plantilla que té 14-15 jugadors, o no tinc el número, però molt afiançats a jugar sempre, és a dir, sigui entrant al canvi, sigui titular, però et podem dir d'ara a diumenge qui jugarà i qui seran els canvis de Lliga. Jo crec que entre aquests 14 i 15 sortiran 11 i canviaran la resta. És a dir, potser juga Cortés i no juga Quadri, però Quadri entrarà al minut 70 per Cortés. És a dir, entre aquests faran les permutes. No veig entrant els jugadors més joves, no veig entrant...
Sí, els alemans, Utgés...
Bueno, alemany no sé si per ritme, no? Potser encara està... Ah, no, alemany està bé, alemany està bé. Potser alemany és l'única, però Jordi Ortega no crec... El mexicà.
Sí, jo tampoc crec que...
No, Miquel no ha jugat encara cap minut, vull dir que no crec que sigui el dia del Depor el primer.
Que entre els 4-5 que tenim més els 11 que juguen sempre, entre aquests jugaran, faran, o sigui, al final jugaran els mateixos que juguen sempre, potser canviant algun canvi respecte a l'11, però no canviarà massa.
De fet, a Sa Pobla ja dèiem la possibilitat que hi hagués pròrroga i de dosificar, i és veritat que aquell dia Quadri crec que juga molt poquet, que juga 20 minuts o així, però hi ha gent estil Urri, companyia, Ton Ripoll, Estals, que entren als 60, teòricament per mitja hora, i acaben menjant-se una hora sencera de partit, i tres dies després, i sense ni tan sols haver passat per casa, van tornar a jugar a Torremolinos, crec que era, no?, el següent, allà a Màlaga. Llavors, jo crec que va per aquí, crec, eh? Veig a un Ortega titular a la porteria, perquè no, que pugui jugar, doncs, no sé, un per línia dels que no són titularíssims, no? Un alemany, per exemple, o que et pugui jugar un Jordi Ortega, amb la idea aquesta de dir, bé, dosifico, que no jugui 120 si arribem a la pròrroga, Albert Urriols i Quadri en el mig del camp, sinó que puguin haver-hi aquí estonetes, però no crec que tampoc sigui una revolució, ni molt menys. He trobat per fi, porto una estona aquí amb el tema del Càdiz.
Sí.
Adri Salguero va entrar a la convocatòria, però no va jugar pel Càdiz, amb el primer equip, imagina't. I per part del Badalona Futur de Ferran Costa, doncs Ortega el porter, precisament, Genar Fornés va jugar, Sergio Cortés i d'altres exarlequinats, Chiquer, Edgar Hernández, Peque Polo, Vargas, o sigui que era un equip també bastant, entre els que estaven l'any passat, els que ja havien estat i els que hi són encara, uns quants saben el que és plantar cara en primera divisió.
Per cert, crec que era el Pol abans, confirmem que és VAR a partir de 8 anys, i jo crec que el Futbol Video Suport es va arribar a parlar, però com a mínim aquesta temporada o en aquesta edició no s'implementa, de la Copa del Rei. No sé si per futures edicions, a primera, segona ronda, podria entrar, però en aquesta no hi haurà Futbol Video Suport, hi haurà VAR a partir de 8 anys. Per tant, el Sabadell hauria de passar aquesta i una altra ronda per tenir un partit de 8 anys amb VAR. T'imagines?
Queda tot.
Tant de bo.
Uns 8 anys de final.
Eliminar el Madrid sense VAR, vols dir, t'imagines?
A mi em dius el dia...
I amb un penal injust, a més.
Tu a mi em dius el dia que sortim de Terrassa, que no perdrem durant 6 mesos o 7 mesos, sí, sí, i que estarem
jo
a play-off,
eh?
A primera federació. I dic, per tant, jo ja no dic res.
Sí, al final el futbol té aquesta part que sempre et sorprèn. Cap a poc, cap a dolent, i així... Me dejo sorprender.
Per cert, que preguntaven abans, si jo això ho desconec, eh? David Estals té clàusula de la por contra l'Ibiza?
Uf, bona pregunta, no sé.
Jo ho vaig pensar el cap de setmana i vaig pensar, com que no havíeu dit res, segur que no. Per tant...
No sé si en aquestes categories...
No poden, sí,
es pot posar, però no sé si... Clar, tampoc és massa freqüent que un equip de primera federació cedeixi a un altre equip de primera federació.
Home, si la T ha de jugar a titular contra el Depor, ho tenim
clar,
no? Llavors...
Si la T ha de jugar a Estal, sense cap mena de dubte.
I si no, també.
Si no, jo crec que jugarà igualment, la tingui o no la tingui.
Bé, mentre fem la consulta, al final ens queden, encara queda programa, queden 5 minutets per 2:15 de nou. Hi ha un altre component que hem deixat caure al principi, que és aquest retorn d'Antoni Hidalgo a la nova Creu Alta. És que, clar, si en aquest embolcall del Depor, eliminatòria atractiva, li poses el retorn d'Antonio Hidalgo per primera vegada a la nova Creu Alta, com a, en aquest cas com a rival, des de la seva sortida, ara farà 4 anys aproximadament, encara fa més especial aquesta eliminatòria, no? Adri, què?
No.
Que el no, Roger, mira, t'ha posat el comptador d'hidalguisme. Ja, de vegades que dius Antoni Hidalgo.
Però la gràcia és quantes vegades ho arribo a dir a la redacció. Aquí encara té un pas i més aquesta setmana. O sigui que si vols, mira, te'n tiro algun, Hidalgo, a veure si... El comptador de Roger Benet pot anar tard després a l'hora de...
Podries fer 30 ara i...
En un moment, sí, sí. Bé, fa un punt de ràbia que... Primer que un entrenador que tu ja veies... Que era molt potent, que era tan bo com ja ha demostrat a totes les places on ha estat, estigui triomfant. Ràbia i orgull, les dues coses, no? Però que ho faci fora de casa és com dir, ostres, o sigui, és un dels nostres, t'enorgulleixes moltíssim, però penses que és evident que va acabar com va acabar i que és evident que l'any de Primera Federació no va funcionar, etc. Però és allò de dir, ostres, és algú que va iniciar-se com a entrenador aquí i que sent això com casa seva, que és el que és. Això d'una banda, hi ha un punt de ràbia també que per una sanció d'un partit random amb el Huesca de Copa de fa un any, ara no pugui seure a la banqueta, perquè jo crec que, a veure, que tampoc té una influència directa i al final l'ovació se l'endurà igualment i segur que el Sabadell vull pensar que estarà a l'alçada quan s'acabi de concretar ja l'homenatge que se li vol acabar de fer o el detall o el gest o digue-li com vulguis.
Sí.
Però és que és un entrenador que se sumen moltes coses. Se suma el que va ser com a jugador després d'un moment molt delicat perquè ell s'havia quedat a l'atur a Tenerife, que és una cosa inaudita, no perquè et quedis a l'atur, que molts jugadors s'han quedat a l'atur, sinó perquè és que el van tallar en una situació estranya, va estar mig any
allà. Sí, li van aplicar un ERE.
Sí, correcte, li van aplicar un ERE directament. I llavors es va reenganxar el futbol aquí al costat de casa i des del principi va connectar. Ja com a jugador tenia aquest punt de caràcter i com a entrenador ni t'explico. Llavors... Aquí va arribar en una situació després com a entrenador límit, i quan dic límit no és de baixar de categoria, sinó a nivell institucional fins i tot. Va salvar els mobles, mira, encara ens hauríem de preguntar com ho van fer aquell any, i després, un any més tard, amb bona part del bloc, que gairebé baixa tercera, va pujar a segona divisió. A tots els que som, i ho dic en primera persona, hidalguistes, ens quedarà aquest punt de ràbia continguda que un gol ens va privar de continuar el futbol professional en l'any més fotut de la història de la categoria, perquè és que l'equip no va tenir temps ni per ser confeccionat ni per poder treballar amb temps, amb casos de Covid a l'estiu i en un estiu curtíssim perquè s'havia pujat gairebé al mes d'agost. És que no tornarà a passar mai més això a la història, espero, vaja, no que no hi hagi una altra pandèmia i condicioni així el calendari.
Llavors
es va donar tot perquè l'equip arrenqués com va acabar arrencant, i fruit d'allò doncs vas acabar fotent-te-la l'última jornada, però vaja, que al final no debatrem ara sobre una cosa de fa 5 o 6 anys, però jo porto una anar a l'estadi des que sóc un nen petit, abans de ser periodista i de treballar d'això, i per mi és l'entrenador el millor i amb el que més identificat m'he sentit, i llavors les dues coses tenen molt de pes, el com és com a entrenador i el que suposa com a persona.
Per aquí preguntaven si...
Va bé la O de l'hidalguisme, sí, sí, li posem quants comptadors aquí o...
Per aquí preguntaven si l'entrevistarem. No l'entrevistarem aquesta setmana.
Ens agradaria no per
ell. No per decisió seva, sinó per política del Depor. El comptador d'hidalguisme està disparadíssim. S'ha disparat. Per què a l'esquerra? Què suposa per vosaltres el retorn d'Antoni Hidalgo? Que ara l'aplaudies aquí.
No, home, és que si hi ha el president del club de fans d'Antoni Hidalgo, aquí hi ha el tresorer o el vicepresident. Jo, per mi, és... Ho venia pensant aquest matí, no?, quan he vist el vostre tuit i tal. Jo, per mi, ara mateix, de la història que jo he viscut del club, és la persona més important de la història del club. Perquè... Jo no era conscient en aquella època de la salvació d'Olot, però la situació era molt límit com a club, pel que heu anat explicant. I esportivament era un any molt complicat. El que fa és una dosi d'autoestima del club que un xaval, perquè en aquell moment era un xaval de la casa, et salvi l'equip, et porti tanta gent a Olot i aixequi l'ànim en un any que havia sigut molt complicat, va tenir molt pes. Que en la mateixa base, amb un equip que personalment em recorda molt el d'aquest any, amb jugadors implicats, jugadors que se sentien al projecte, jugadors amb els que podies empatitzar, pugis en un context tan complicat com la pandèmia, que la gent havia perdut la feina, la gent estava a casa, i tinguis aquella dosi d'alegria, i tinguis d'aquell any que vam lluitar contra tot, que explicava ara l'Adri, i que tot i així et vagi d'un pèl, aquesta història dona per una pel·lícula de les bones. L'any de Primera Federació va ser tan complicat que jo crec que tots no vam estar a l'alçada. La manera com Hidalgo va marxar després de tot aquest camí, no, per mi no va ser la que es mereix una llegenda d'aquestes dimensions. N'hi ha hagut de pitjors, perquè som experts en aquesta casa de despedir llegendes, però tot i així, entenc que la situació era molt complicada i que, per tant, bé, té un passiu, però tenim una oportunitat aquest dijous de que l'estadi l'aplaudeixi durant 2-3 minuts, perquè és que és un dels nostres. Si l'Antonio Hidalgo no hagués sigut bo amb la pilota als peus i no n'hagués sapigut d'entrenar, estaria aquí parlant del partit de l'Europa. Va anar al camp de l'Eibar, sempre ve per aquí, sempre té bones... És un dels nostres, al final. I que un entrenador dels nostres estigui triomfant com està triomfant a Corunya, que ja ho veiem tots que acabaria passant, és un motiu que diu l'Adri, no? D'orgull, de molta ràbia, però sobretot d'orgull.
Alba.
Jo, la veritat, que quan vaig començar a Sabadell va ser postpandèmia, quan vaig començar a seguir-ho, de fet, el meu primer partit va ser amb Monitis, l'últim partit que era contra l'Algeciras aquí a casa. Uf. Que, bueno, aquell dia va ser molt caòtic, després amb el temps he anat veient que vaig venir un dia molt dolent.
Té mèrit que t'enganxessis,
Sí, la veritat que sí. Però, bueno, per tot el que he anat sabent de la salvació a Olot i tot això, crec que el que ha fet Hidalgo pel club té molt de mèrit. També vaig veure que va venir a Eibar, que ja sí que estava seguint l'equip on fire, i crec que això diu molt d'ell i demostra que, malgrat haver aconseguit els seus èxits, que s'ho ha guanyat, s'ho ha treballat i està assolint les seves fites, ell mai ha deixat de seguir del Sabadell, mai ho ha acabat de deixar de banda. Llavors, d'alguna manera, això també forma part d'ell i sempre, doncs, d'alguna forma crec que sempre en seguirà ja on anem.
I el tio està pendent, eh?
O sigui, sí, està
a Sevilla, a Corunya, i és dels habituals de missatget de, hosti, estem patint aquí a distància veient
crec el sol. Crec que al final ara és moment del club de saber estar a l'alçada, perquè hi ha hagut altres moments de la història recent en què no s'ha estat, més enllà d'entrenadors, com deies tu, Oriol, fins i tot llegendes a nivell de jugadors, que no... Ara tothom li vindrà al cap algun nom d'un porter.
El
Joanet ja estava aquí aixecant els dits.
Però per mi hi ha una diferència, que és que igual que et dic que Hidalgo és un dels nostres i estaria aquí sentat, el president era també un dels nostres i també estaria aquí sentat. Per tant, entenc que estarem a l'alçada com a club ara sí, per fer una... i que ve en un partit de Copa que no ens estem jugant salvar-nos o no salvar-nos, que és un entorn més aviat festiu. Ja et dic jo, quan et dic que a nivell de logística és complicat venir, et dic tal qual que si ens hagués tocat l'Almeria, que va igual de bé de punts, no hauria vingut. Jo vinc perquè ve l'Antonio Hidalgo.
Aquí el Xavi deia que és soci del Sabadell, que és un dels nostres. En canvi, hi ha alguna opinió també per aquí d'Arlequinat Sant Oleguer, que diu Hidalgo sobrevalorat, ho sento.
Ostres.
Ho dic per el contrapunt, ho dic perquè també hi ha algunes opinions, crec que no són ni molt menys majoritàries, en què crec que els hi pesa massa aquest tram final de l'època Hidalgo.
Si no, puc entendre que és com un record agradós per aquests socis. Llavors, clar,
per mi,
com
per mi
que
tota la
majoria...
resta pesa ja. Molt més.
Sí, és com que la majoria està pel costat positiu, però també hi ha com algun... Potser no hater, però sí, que no acaba d'estar d'acord.
T'anaves pel camí del Pedregà i et va fotre el futbol professional. Això aquí. Però és que després va anar a Sevilla jugant-se a la segona federació.
No, el que va salvar-lo,
va pujar-lo.
Un match ball sobre la botzina, el va fotre primer i quan estava en llocs d'ascens a Primera Federació, quan estava amb un peu també a Tercera, a... paga el Huesca per ell, se'n va al Huesca i el salva també quan estava defenestrat, el fot l'any passat flirtejant amb el playoff d'ascens tota la temporada.
Baix, més baixos.
Sí, sí. I aquesta temporada a Corunya amb un entorn fotudíssim a nivell de pressió.
Hostil.
Sí, no, sí.
Que li Corunya... preguntin a Òscar Cano.
Sí,
no?
Òscar Cano no va perdre cap partit a Riazor. Cap partit. I el vol matar. Llavors, en un entorn tan complicat com és aquell, va primer ara mateix. O sigui, que és molt llarg, també us dic, que Corunya...
Sí.
Però, ostres, és que... sobrevalorat. Agafa el currículum, mira I, el que ha fet.
I, evidentment, tothom té dret a opinar el que vulgui, faltaria més, i jo no tinc la raó absoluta. Però tendim a culpar els entrenadors molts cops quan les coses no van bé. I jo crec que aquell principi de tram de Primera Federació es va prendre una sèrie de decisions a nivell d'estructura de club, a nivell de confecció de plantilla... es van tallar els capitans de l'antic règim, diguéssim, es va optar per un perfil, una plantilla com la de l'Ibiza, no? De jugadors molt veterans, contrastats a la categoria.
I sobrepagats.
És a dir, vam fer un equip d'estrelles.
Jugadors que venien d'estar lesionats, que portaven un any directament sense jugar i que segurament per això van fer un pas enrere.
I que van denunciar al club, a posteriori, Ramon Folch.
Ah, no, no, no pensava en ell ara.
Ah? Sí,
pensava
en...
No, estils, crec que Jacobo...
Aguza venia de lesió, no, també?
Sí, gent... Aguza va venir al setembre, a més, quan es va... No sé si hi havia una fitxa o es va lesionar algú de...
Hi havia una fitxa pendent.
Hi havia una fitxa pendent. Es va fitxar al setembre.
Sí, sí,
Aguza,
sí, sí, però a finals de setembre.
No, hi ha jugadors que van rendir.
Lesionar...
Sí,
va...
sí, sí.
Iago Indias es va lesionar, que era...
Que era un jugador clau.
Clau, i sí, sí, ho va acabar sent com a pivot després, no com a central amb Monitis.
Però que en aquell equip... Ah, tampoc vull aquí... Ha passat el temps i no... Sembla que estigui aquí tirant merda, parlant en plata. Però hi havia posicions clau on no es va encertar. A porteria no es va encertar, perquè vas acabar fent servir el teu porter sub-23.
Bueno, que era un porteràs.
Que era un porteràs, sí, però clar, no l'altre venia amb una etiqueta... Moja Zarfani venia amb un sou d'estrella i amb una etiqueta d'estrella i es va estrellar aquí. Parlat del cas de... Hi ha de tot, hi ha jugadors que evidentment van sortir bé, però es va apostar per un davanter que tenia menys gol que...
No, per dos.
Bé, per dos davanters. A un li va costar mitja temporada arrencar.
20 partits de marcar caixa.
I a Toni Gavarre, millor...
Encara no ha marcat.
No parlar. Per tant, allò... Ja, pff, aquella pla... És que no sé, donaria per un programa sencer.
I hi ha partits com el de Tarragona, que és surrealista, que acabi com va acabar. O sigui, que al final és un any molt estrany, tot ell, tot ell.
M'estic anant per les branques i...
Sí, sí. No, no has parlat del duel familiar, que hi haurà les banquetes. Jo crec que algun vincle que se mantingui, que és conya, eh? Serà Ignasi Sanabra. Ah, Ignasi Sanabra.
Ui,
Ignasi Salafranca.
No, Sanabra
Ignasi Salafranca, sí, correcte. Ignasi Salafranca serà qui dirigirà l'ex d'Arlequinat també al Depor. Jo veig fotos, sobretot, de més joves, i a mi em recorda Ferran Costa. O sigui, aquí ha d'haver-hi així rossets, entrenadors, jo... Amb el Ferran no ho he parlat, amb l'Ignasi sí que li he dit alguna vegada. Segur que no teniu algun cosí de pel mig, alguna branca familiar, que siguis tu de Castelldefels o ell de... Perquè serà curiosa la foto, eh?
Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Allà estarà el Roger per fer la fotografia. Oh, no! Ah, no! Dijous no vens, Roger? Ah! No, que diu que té un sopar.
Ha de pagar i diu que no ve.
Que té un sopar el dijous. Va, que estem anant-nos una mica per les branques. Tornem al present. Fem una aturada per la publicitat i quan tornem parlem d'aquesta ratxa d'invicte del Sabadell, que ja és història. Ja ha tornat a formar part del grup del Bayern de Múnich, d'equips ara que han perdut un partit oficial aquesta temporada. Va, de seguida tornem.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
Allò de pèl i manta i sofà està bé, però amb la casa la temperatura idònia és molt millor. A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes de pèl·lets o llenya, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. També a Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, estem de tornada aquí al Tribuna Preferent amb el número 13 de la temporada. No sé si sou molt supersticiosos o no, però...
És la casella de la travessa d'aquesta setmana. El Sabadell Depor, la casella 13, de la Quiniela.
De la Quiniela. És que has dit la travessa i he pensat el programa aquest de 3CAT.
La Quiniela, sortim aquesta setmana, hi ha Quiniela de Copa i som la casella 13.
Correcte, correcte. Jo no sóc massa supersticiós, la veritat.
Zero.
Però és el programa número 13 de la temporada.
Zero, i després, quan guanyem un partit, venim amb la mateixa roba.
Els mateixos calçotets, la mateixa sabarreta.
Per si de cas.
Per si de cas.
També t'he dit, és el número 13 i és el primer cop que perdem.
És veritat.
Potser va una mica lligat.
És veritat, és veritat, no és bona aquesta.
Llavors no perdrem fins l'any que ve.
També és veritat.
Ojalà.
Ja ho tenim fet.
No. Som-hi. La vas portar després de l'Europa l'any passat. Havíem perdut i, clar, sí. Que...
I l'havíem de portar també, sí,
rituals,
sí.
Rituals sense adonar-te, sí, sí.
Que... Va, anem a sortejar un parell de cosetes i seguim, que tenim encara molta, molta teca. Pregunta per aquí si cobrarem de la quiniela, que seria de tot un detall. No ho sé, no ho sé. La veritat és que no estic molt posat, eh? Com funciona això. Tenim per sortejar avui uns pantalons i un polo del Sabadell, entre tots els participants de la setmana passada. Per tant... L'Oriol està per aquí, perquè l'he vist abans. Per tant, les meves mans innocents seran Adriana Arroyo i l'Alba Jiménez.
El 13
dels pantalons, va, que els tinc a sobre. El Jordi Cés. El Jordi Cés s'emporta, a més l'he vist per aquí abans, s'emporta els pantalons. Alba, un número. De és que no dic ni de l'1 al... Tu has dit el 13 directament. De l'1 al 77.
De l'1 al 77.
Menys el 13, el que vulguis.
Vale. Doncs era l'últim, el 77.
El 77, vinga. Doncs el 77 és l'Arlequinado, així tal qual, que s'emporta aquest polo del Sabadell de color negre, ben, ben xulo. Vinga, va, seguim, que ens queden 20 minuts de programa i hem de parlar de l'Europa i hem de veure Kaiser encara, tot això. Tenim entrevista amb Kaiser. El Jordi et dona les gràcies, Adri, per cert.
Que... A mitges. Un camal,
una cama a cada cama del pantaló. Hi ha molta gent aquí que va amb aquesta ja a un punt de mala bava. Parlava el Toni per aquí... Qui, si no, el Talamov, que diu que s'acaba d'incorporar i si hem comentat alguna cosa de la moratòria de la moratòria. Que és l'última hora, segurament, pel que fa a la categoria. Aquesta tarda crec que ha estat BTV, els companys de BTV, sí. Que comentaven que està pendent l'Europa d'un recurs que ha fet, diria que l'Audiència Nacional, fins i tot, ja ho ha elevat a altes instàncies, i que aquesta moratòria de 6 mesos que tenia per jugar al Nou Sardenya es podria ampliar tota la temporada i que, per tant, no hauria de jugar a Can Dragó fins l'any que ve. Fins a la temporada 26-27. Què us sembla? Si voleu comentar alguna cosa d'aquest tema.
Bueno,
per entrar tampoc en massa jardins,
bueno,
eh? Però...
Bueno.
Té moltes capes, o sigui, afecta a molta gent. Té una part bona, que és la que has comentat tu abans, de que tothom haurà d'anar allà, o hipotèticament haurà d'anar allà, i per tant molta gent es deixarà punts.
Que la gent no sàpiga, ho hem comentat abans de començar el programa, i clar, fèiem aquest apunt, que al final... Ja no només el Sabadell, o sigui, no només allò 9-10 equips hauran de passar pel Sardenya, sinó que hauran de passar els 19.
O sigui, per mi això és una part, parlàvem de que les explicacions a qui se li ha de donar, i no, hi ha molta gent a Twitter de, no, adultera la competició. Crec que sí que és cert que l'altera, a nosaltres ens afecta perquè ja hem d'anar a una jornada i perquè ells competeixen en un context que els és molt favorable, però jo crec que això s'ha de mirar amb un prisma molt més gran i això... Parlàvem, no, de Tarazona, parlàvem de Salamanca, aquella gent que està 10 anys pagant el carnet, o sigui, ha pagat 10 anys de carnet per posar gespa. Hi ha gent que ha competit en unes condicions pitjors que la resta per haver de fer aquest sobreesforç, que no m'estic posicionant, però és una realitat, i ara hi ha un equip que té un any sencer que ha pogut competir sense haver de fer aquesta inversió. I, per altra banda, al final això és xutar la pilota endavant, perquè toco fusta i estem una mica igual, no? Però sembla que l'Europa es salvarà. Llavors, què aconseguirem? Posar gespa al Sardenya, posar... És a dir, estirar la pilota endavant i veure què fem d'aquí 6 mesos. I a partir d'aquí, doncs, si ho fan, tenim un equip que estarà dalt tot l'any, segur.
Clar, jo crec que això al final, vulguis o no, si altres equips han posat la seva part per haver de fer el canvi, perquè ells no. Llavors, clar, aquí, pues, sí que, sense entrar en gaires polèmiques, doncs, bueno, trobo que és bastant injust per tothom. I també hi havia un altre equip, l'Arenas de Getxo, si no m'equivoco, que sí. Estava també en una situació similar. No sé ells com han acabat la Solent. No sé si també han arribat a aquesta situació.
Tenien un cas molt curiós, l'Arenas de Getxo. O sigui, hi ha un club que és el Getxo a part de l'Arenas. I per una raó televisiva, etc, no podien jugar al seu estadi al partit de Copa contra l'Alavés, em sembla que era. I havien d'anar al camp de l'Arenas de Getxo, a Govela, i en canvi l'Arenas de Getxo, pel tema de la superfície, no podia jugar al seu estadi partit de Lliga i jugarà al camp del Getxo. És a dir, un camp sí que serveix per la Copa i no per la Primera Federació i viceversa. O sigui, és curiós. Estava llegint per això els companys de BTV, diu, des del club graciec no són pessimistes, però reconeixen la dificultat de l'empresa de poder tenir aquesta cautelar. En tot cas, les obres de Can Dragó avancen a bon ritme i estaran acabades si finalment la via de la justícia no arriba a bon port. És que tot això, clar, estan les obres en marxa i una bona morterada el que valen, eh? També canvia tot.
I queda. Encara estan allò a mig fer, les obres de Can Dragó. És cert que no han de jugar fins a mitjans, finals de gener, però ja li poden fotre canya, eh?
Sí, avui a l'Hotel Suís ho comentava, i no vull que soni a crítica perquè no ho és, és en part un elogi. Simplifiquem tot tant que diem que l'Europa guanya per la gespa artificial, i és evident que no, que no guanya per això, i que té molt de mèrit de treure-li suc com li treuen aquell estadi. Ah, que guanyen per l'estadi en part també? Home, doncs és molt diferent afrontar una temporada jugant un únic partit de 38 allà que jugar 19 de 38. Si tu saps treure-li suc, com ho fan de nassos, a nivell d'imprimir ritme, de guanyar segones jugades, de les dimensions, d'una cosa que és emocional, que no és ni tan sols de mides del camp, sinó de com està de prop la graderia i l'ambient que generen. O sigui, hi ha un cúmul de circumstàncies que ells saben aprofitar al 100%, però és evident el que comentaves, que al final gespa no podran posar allà, bàsicament perquè a sota hi ha un pàrquing i per tant no es pot posar gespa natural. I si se salven i tenen la cautelar durant mig any, l'any que ve què? Però vaja, que és una guerra que ni ens va ni ens ve i com a molt ens ocuparà una estoneta del tribunal d'aquí un any si tornem a anar-hi, però que al final... Mira, vam anar al Sardenya, va passar el que més o menys teníem tots coll avall que passaria. Que és que
sí, era previsible, crec.
Al Sardenya sí. ningú juga com l'Europa. I evidentment estàs en igualtat de condicions, 11 contra 11, etc. Però el més normal és que qui està acostumat a jugar així de bé com ho fan ells, amb tota, insisteixo que no és una crítica, ni treure-li mèrit, si és que ho fan de nassos, al final doncs vas tenir 10 minuts tontos i et va matar.
Sí, no, totalment d'acord amb l'Adri. O sigui, l'Europa... a mi em recorda molt, i vaig ser-hi divendres, a l'ambient dels pavellons grecs o... Tu poses gespa natural allà i també perds. És a dir, jugant molt bé el futbol, que juguen en un camp tan reduït, amb la gent tan a sobre, i això li sumes, que suposo que, bueno, cadascú pensarà, però que és un tros d'equip, juguen molt bé futbol. El seu futbol, però el juga molt bé. Un partit que podria haver acabat 0-0 tranquil·lament, si no tens el... aquella jugada, no? Recordo el Ferran que deia divendres que no són 50 accions, només que en tinguin una i no la defensem bé, ja està. Doncs com que tota l'estona és amunt i avall i cada vegada estàs traient pilotes dintre l'àrea o traient-les ells, n'hi ha una que no la defenses, tens un... allò, recuperar-te del cop, en tens una altra i el partit canvia totalment. Llavors, crec que el Sabadell va fer un bon partit. I més enllà del resultat, ja he de dir una cosa, que quan vas tercer a Primera Federació... potser és una animalada el que vaig a dir, però realment em sembla el de menys el resultat. És a dir, l'equip perd perquè és ambiciós i va pel partit. Si tu surts a tancar-te, llavors, com que la dinàmica és bona, algun dia havies de perdre.
Sí, sí.
Ja està, les coses s'estan ben fetes i algun dia perdràs, però la dinàmica et portarà a acabar guanyant més partits dels que perds, o empatar-ne com a mínim.
Ja estic d'acord amb el que comentàveu tots dos, que sembla que guanyin per la gespa i no és així. Guanyen perquè tenen un cúmul de situacions que els ajuden, que els impulsen a guanyar. Tenen una afició de 10, aquest ambient em va agradar molt i vaig gaudir molt el partit, tot i el resultat, perquè l'afició era molt bona. Va ser com una festa de futbol català. I crec que aquestes ocasions també són per gaudir, més enllà de que, bueno, doncs, la classificació. Però també és el que diu ell, estem tercers i crec que estem fent una molt bona temporada també, sense treure els mèrits. Crec que està sent molt bona temporada per tots dos equips i que al final s'havia de guanyar i que algun dels dos s'havia de perdre i que al final en un moment et va fer un doblet càlid, crec que era el jugador que va fer el doblet,
sí.
I han de guanyar, però jo crec que va ser molt bon partit per totes dues parts i que tot el cúmul de tota la situació, l'ambient, va ser molt positiu.
Seré una mica ara punyetero, eh? Però em fa la sensació també que hi havia gent que esperava aquesta... aquesta
tu
derrota.
Creus?
No, insisteixo, no és un tema majoritari, ni molt menys.
On?
Ja.
Hi ha un...
on?
A les xarxes, evidentment.
No, però aquí o...
Aquí.
Ah, aquí també.
Aquí em fa la sensació... A fora sempre t'estaran esperant. Però aquí em feia la sensació que hi havia gent que tenia ganes d'aquest mal resultat per allò ensenyar el famós botonet d'autodestrucció. Sí. Ho dic perquè...
Per la bilis que va córrer la segona meitat que
calma,
es va fer.
És allò de dir, calma, estem a 1 de desembre i estem parlant de la primera derrota del Sabadell 25-26. És una cosa totalment
inaudita,
anòmala, fins i tot. Vull dir, crec que el més important en aquests casos és aprendre a relativitzar les coses i a dir, ostres, és que acabem de pujar al més normal, no tenim el pressupost més top ni de bon tros. El més normal és haver perdut ja 4 o 5 partits i n'has perdut un.
Hi ha gent que s'escalfa molt ràpid i que diu animalades que si les pensa en fred no diria, però és una... O sí, no sé, però que al final tu dius... sí que li pots reclamar aquest equip. Sí, t'està rendint segurament fins i tot per sobre i a més té un punt que és que tu el veus perdre i com deies, et sents orgullós del que va fer l'equip, que no vam estar encertats, que va relliscar sí. David Estals, doncs què li hem de fer, ja està. Però que al final la primera part és millor del Sabadell al camp de l'Europa que del propi Europa i al final penses, bueno, pues sí, hem perdut un, i què? O sigui, t'has guanyat el dret a anar allà i si perds no passa res i et sents igualment orgullós i crec que tot i el punt de bilis que va córrer just després, tu veus la reacció dels 600 que hi éreu allà i la reacció és de tothom a mort amb aquest equip que s'han trencat les banyes per nosaltres.
I per mi hi ha dues coses. Una, entendre on estem i entendre que estem al primer quart d'un projecte de 2 anys. És a dir, que sembla que com que ara estem tercers s'hagi de tirar la casa per la finestra. Paciència. I la segona és que el Sabadell fa un partit, des del meu parer, en el que fa el partit que ha de fer per guanyar. Després, en un partit, en un context com el Sardenya, on és molt difícil tenir control del que passa, tens una relliscada, tens una mà que no et piten, no vull obrir el meló, però no, tens una mà que
mira,
no et piten.
Aquí m'estan demanant que l'obri, el tema del meló de l'arbitratge.
Però vull dir
provocar,
que a vegades el Sabadell, o qualsevol equip, ha guanyat partits que dius, l'ha guanyat perquè l'altre equip no ha fet un bon partit, però tu no has fet el que havies de fer per guanyar-lo i t'hi has trobat, i nosaltres ens hem trobat en partits que hem fet tot el que havíem de fer i no el guanyes. I aquest cas és un diferent, amb la diferència que el Nàstic la va fotre fora i l'Europa en va tenir 2 i te les va marcar. Però el Sabadell fa un bon partit, i fent bons partits, si tu fas 38 bons partits, a final de temporada estaràs bé.
L'únic petit retret, per mi, és el punt mental de després d'encaixar el gol, de dir...
Evidentment hi ha coses que se m'entengui, criticables, sí. A millorar, quan perds 2-0 hi ha coses
sí.
a millorar.
Òbviament, sí.
Però vaig a la diferència aquesta, Adri, perdona, entre... La crítica constructiva, si li volem dir així,
i cremar-ho tot.
I cremar-ho tot, que la sensació d'alguns, insisteixo, no tots.
Sí, et refereixes a que David Estals ja no serveix, no?, per dir alguna cosa, amb les
garrotades
que li cauen,
ja, però ja no només a la seva figura.
Perquè crec que ha estat l'asa dels cops.
També. Sí, també. Però ja no només vaig a individualitat, sinó a un punt més genèric, fins i tot de dir, ostres, hi havia gent que estava esperant per dir que...
Mira, comparteixo molt la idea del Ferran de, en la mesura que convertim això en una cosa estable, a la llarga traurem més suc que equips que estan cremant-ho tot a les primeres de canvi. I tens una part molt bona de la part nefasta d'haver caigut a la quarta categoria del futbol espanyol que t'ha servit per fer un canvi radical de tot el que tenies, de canviar la inèrcia, de trobar-te amb una situació que tu ara puges a la categoria i no tens l'angoixa, la pressió, digue-li com vulguis, d'equips estil, no sé, Ibiza, Murcia, Cartagena, etc. I vas amb aquest punt de dir, no tinc més pressió de la que em correspon, doncs anem a aprofitar-ho. I si a la primera de canvi perquè ens hem fotut a dalt ja ens portem nerviosos, malament rai, o matem el que ha relliscat, o... Calma, o sigui... Per això dic que a mi el retret és simplement els 5-10 minuts de després del gol d'acabar de pair perquè en aquell camp, si no el paeixes, és que et liquiden. Però traient això, endavant.
I que una cosa que a mi em tranquil·litza molt és que estic plenament convençut que de portes cap a dins l'autocrítica hi és, però no hi és el dia que perds, sinó que Ferran Costa guanya un partit i se'n va emprenyat perquè allò que han treballat no ha sortit o perquè no ho ha plantejat bé. Cosa que altres entrenadors segurament han marxat contents un dia que s'han equivocat amb tot, l'altre equip eren pitjors que tu i has guanyat. Per tant, crec que, evidentment, l'autocrítica hi és i l'autocrítica hi ha de ser sempre i podem no estar d'acord amb moltes coses. Però allà dintre les coses s'estan fent amb un rigor i amb una manera de fer que almenys de portes en fora la sensació que dona és de tots tranquils. I si perdem 3 partits seguits, que en algun moment pot ser que els perdem, el Ferran sempre diu, no?, que hi ha equips que, tots els equips, hi ha 5 partits que no guanyen. Tranquils, és un projecte a 2 anys, amb mitja plantilla renovada. De fet, els que ja han renovat són els bons, al final, els que ens quedaríem tots. Per tant, tranquils i paciència. I, evidentment, quan perds, doncs, tots emprenyats, però no cremem totes les naus encara.
Sí.
Jo opino, en general, ja no només per aquest partit, sinó que en general una part de l'afició, no tothom, però una part de l'afició tendeix molt a cremar-ho tot de seguida. I no tenir paciència, i prem el botó d'autodestrucció. I no sé, jo crec que a vegades sí que han tingut raons per estar-ne així, però jo crec que ara mateix no és un dels moments i que s'han de fer les coses amb calma. Jo crec que s'està fent molt bé i que l'actitud cap a dins, com en deia ell, és molt bona i també el que transmet cap a fora és superpositiu.
Però com si, i vaig una mica més enllà i no em vull posar molt negatiu, però com si ara et fot fora el Depor de la Copa i diumenge no guanyes a l'Ibiza.
També pot passar.
Què pot passar?
Sí, evidentment.
Segurament sobre el paper, números en mà, xifres en mà, pressupostos en mà, és
el més factible,
és
el més factible.
És lògic.
I vas a Múrcia i té un pressupost també de...
El Múrcia, el Real Múrcia, ha pagat més de 500.000 d'euros per Flacos, pel davanter. O sigui, només per traspàs, per tenir-lo en propietat.
És que la frase que has dit, Pau, és... Aviam si ara ens tornarem bojos si no eliminem el Deportivo, que va primer a segona divisió,
i no guanyem
a Eivissa.
Clar,
s'ha de parlar
en perspectiva. És que... sí,
clar,
sí.
Estem parlant d'això.
Ho dic perquè ho veig a venir.
No,
perquè...
evidentment, però, però que estem parlant de que ens hem acostumat a competir a unes esferes que estem ballant una festa que no és la nostra.
Correcte.
Per tant, bueno, no ho sé, jo ho veig
gaudible,
molt clar.
No?
Sí.
Gaudir mentre puguem. Que jo crec que té bona pinta.
Tenim per ser pendent l'entrevista de Kaiser, però no pateixis, Adri, que a les 9, bon punt, tancarem el programa amb l'entrevista de Kaiser. La gent del Twitch, podeu quedar-vos uns minuts més veient aquesta entrevista, però el programa l'acabarem ara a les 9. Dit això, el tema de l'arbitratge, per cert, que es comentava per aquí. Va condicionar...
Sí.
Sí, no, no sé jo,
Jo sóc el primer que en directe a la Transmi vaig dir la d'Àlex Cano no m'ho ha semblat i l'altra tinc el dubte de si és Janó, Llimà, de si és mà directament. Però després veient el resum, és cert que després veient les imatges amb més deteniment, slow motion pràcticament, em semblen mans i em sembla penal, tant l'una com l'altra. Es fa difícil també de xiular en aquell camp, sabem que passen coses. Però jo crec que són dues accions, sincerament, que condicionen el partit del divendres.
Sí, per mi condiciona partint de la base que qui s'avança en aquell camp té l'has de guanyar, en general. Llavors, clar, si tens un penal per poder posar-te 0-1, canviar el guió de partit, clar que condiciona. Són pitables? 100%. No te l'has enxulat? Amb una altra cosa ja està, o sigui, no, què hi farem? Però sí, jo... I li preguntava, per tu, Ferran, és mà o no? I em diu, no l'hagués demanat, si no ho creies que avui era. O sigui, és que té la mà oberta, el bot sembla que és de la gespa directa i fa com un servei de vòlei.
Jo no sé si hagués canviat alguna cosa si el Sabadell demana un challenge en el primer, en el d'Àlex Cano.
És una jugada estranya, perquè és només començar el partit. Es reprèn, crec que bastant ràpid el joc, també. O sigui, és veritat que després vaig veure a la nit repetit el partit i era com, ostres, sí que sembla, veient la imatge, però en un primer... A mi en el camp, no, o sigui, després ho parlàvem amb el Sergi, quines mans d'Àlex Cano.
No, i en directe fins i tot no et feia aquesta sensació, però sí. Hi ha imatges en què es veu que posa la mà d'una manera molt antinatural,
sí,
molt barruera, realment.
Per mi ho són els dos, però ha arribat un punt, i això ja és un debat que no obrirem perquè l'Adrià ha de marxar, però que... I ha arribat un punt que ja no sé què són mans i què no són mans, i cada any m'ho canvien, i cada any... Per mi és evident que els dos toquen la pilota amb la mà i els dos treuen un avantatge, perquè el segon, bàsicament, surt conduint la pilota, fa un bot. Sí que és veritat que no hi ha ningú del Sabadell darrere, però la pilota la controla amb la mà. Per tant, això ha de ser mans. Es poden pitar? Sí, es poden pitar, però com que la normativa ha arribat a un punt que ja no acabo d'entendre-la... No ho sé. Jo, en directe, no sabia ni què revisaven. Ara que diu l'Adri això, dic jo... Com que estava lateral, estava a l'altre gol, no es veia massa cosa, la gent de peu... Ja.
No, són d'aquelles que al final les ha de veure l'àrbitre, i si no veu l'àrbitre, l'assistent, i si no veu l'assistent, al final tens una eina que és el... Bé, tens el challenge, i si no tens el futbol videosuport, també que...
M'agradaria saber quants challenges han tirat endavant i quants no. L'estadística seria curiosa, perquè tinc la sensació que ha de ser, no sé, tan flagrant com perquè facin marxar enrere.
Mira, demà al matí pots agafar a la redacció i posar-te a mirar...
Es pot fer una estadística.
Sí, sí, 14 jornades...
Que són 140 partits.
A 20 partits, sí, sí, no...
Bé, al grup, com a mínim. Sí, a veure, si pots mirar els de l'altre grup,
sí,
també.
Sí, sí. Però... 280 partits, començaré a mirar challenge per challenge, sí.
Són més mans que les que li piten a Bonaldo a Sant Luqueño, va ser? Aquella que rebota i que no es veia res.
No, però allò és trepitjada, no?
És trepitjada.
Oh, trepitjada.
Però
és més penal allò d'aquest divendres.
És que allò és flagrant. Allò és flagrant perquè la imatge del VAR no es veu.
Per això.
Que per mi crec que és penal, pel gest. Però no ho pots
deduir
perquè la imatge
no
t'ho demostra.
Bé, en qualsevol cas, no es van xiular i així va acabar la cosa, amb el Sabadell perdent aquesta condició d'invicte aquesta temporada. Ho deixarem aquí, són pràcticament les 9. Per tant, Adrián Arroyo, Alba Jiménez, Oriol Gallardo, gràcies a tots tres per haver vingut.
Moltes gràcies.
Un plaer.
Els del Twitch, els d'Antena els acomiadem, els del Twitch no marxeu perquè us deixem aquí amb el Sergi Garcés i l'entrevista amb Kaiser. Abraçada del Roger Benet, des del control de so i la realització. Que vagi bé, adeu-siau.
Bona nit, Pau Vituri, i bona nit, amics del Tribuna Preferent. Avui encara des d'aquí, des de la gespa del Nou Sardenya, on el Sabadell ha perdut el primer partit de la temporada. Dèiem allò de tard o d'hora havia de passar, i ha estat aquí, ha estat el Sardenya i davant l'Europa. Kaiser, bona nit.
Hola, buenas noches.
El que dèiem, més o menys algun dia tots intuïem que això podia passar. Això és futbol, ha passat avui en un partit clàssic, clàssic, clàssic d'aquest camp. Jugues molt bé la primera meitat, en la que t'has despistat una vegada, t'han fet mal i després ha costat molt d'allà.
Sí, Sergi, como bien dices, es un campo muy peculiar, sabíamos a lo que veníamos. Creo que, como has dicho, la primera parte había sido una buena primera parte. Ellos no acababan de estar en el campo como habitúan a hacerlo. Y 10-15 minutos que hemos perdido ahí el tono del partido, desconectas y te llegan los dos goles. Al final, pues bueno, a seguir en la línea que estamos. Son 38 jornadas y esto nos sirve de aprendizaje para mejorar y ir a por lo siguiente.
Sobretot dèiem això, no? Que l'equip posa un altre cop el comptador a zero. És a dir, això continua i quan ens volem adonar estarem parlant d'aquí 3 dies, perquè això quan es vegi ja serà dilluns, per tant d'aquí 3 dies estarem parlant de la Copa, de diumenge a l'Ibiza i que encara queden aquests 4 partits o més, si comptem Copa Catalunya, etc, per acabar l'any. Començo gairebé a curt termini. Una setmana especial aquesta, de fer neteja ràpida del que ha passat aquí al Sardenya, perquè ens arriba un al·licient importantíssim, aquest partit de Copa, que és il·lusionant per tots.
Sí, al final la cabeza es limpiar aquí hoy y pensar ya en el partido de Copa contra el Depor, que al final pues creo que es un día importante para el club, para nosotros los futbolistas, para toda la ciudad de Sabadell. Y nada, pensar en ellos, preparar el partido y nosotros seguir en la línea que estamos para representar de la forma que estamos haciendo este escudo.
En altres anys diríem que la Copa és un premi i amb això diríem, bueno, i el que passi el que hagi de passar. Veient com està jugant aquest any, com esteu jugant aquest any, com juga l'equip de Ferran Costa, com esteu afrontant tots els partits, Copa del Rei, Copa Catalunya, la Lliga, està clar que aquí no es llença res. I dijous, si et dic que aneu amb tot per intentar donar la campanada i eliminar el Depor, no estic dient cap borrada.
No, al final cada partido salimos a ganar, la mentalidad es de salir a ganar todos los partidos y el día del Depor pues saldremos con la mayor ilusión, el mayor respeto y la mayor humildad, pero a mirarle a los ojos al Depor y a por ello.
Ara, si, que no ens escolti Ferran Costa, perquè si dic allò de l'equip no té res a perdre per allò de ser d'inferior categoria, que jugues contra un equip de la part alta de la segona divisió, em renyarà. Per tant, et diré que és evident que el factor sorpresa l'ha de donar el Sabadell, però com dius, amb aquest respecte, però al mateix temps amb aquesta ambició.
Sí, al final nosotros cada partido es una oportunidad de seguir haciendo las cosas bien, de seguir mejorando y vamos, ya te digo, a por ello.
La millor mostra d'això, aquest respecte que li esteu demostrant a totes les categories o a totes les competicions, és el fet de veure que tu agafes una alineació i és gratament reconeixible jugui qui jugui?
Sí, totalmente. Al final todos los jugadores somos importantes, creo que lo está demostrando el míster también. Y cuanta más competiciones podamos jugar, pues mucho mejor, porque habrán minutos para todos y nada, a seguir en la línea que estamos y ya por todo.
Ja sé que ve aquest partit de dijous, que és diferent, que és Copa, que és eliminatòria a partit únic, que poden ser 90 o més, depenent de com vagi el partit. Però deixem que me'n vagi una mica més enllà i que torni a la Lliga, que fem aquest reset del que ha passat avui aquí al Sardenya i pensi una mica més enllà. Un Ibiza que no acaba d'estar fi, però que, clar, mires nom per nom, mires el potencial que té i penses que aquest és dels grans i que tornarà a posar a prova aquest centre d'esport Sabadell.
Sí, por supuesto. Al final es uno de los grandes equipos de la categoría. Los últimos años lleva jugando playoff a segunda división y al final es un partido creo que importante y como te he dicho antes lo vamos a mirar a los ojos, la mayor humildad y con trabajo vamos a ir a por ello.
Et faig l'última, sé que és un tòpic, avui 600 arlequinats aquí, que a més us han acomiadat tot i la derrota, agraint l'esforç, animant per intentar entre tots aixecar el vol. Vindrà la Copa, no sé què passarà.
els horaris que ens estan posant dificulten molt la història. I ara ens tocarà jugar un diumenge, en ple pont, amb molta gent que marxarà, però estic convençut que sereu capaços d'arrossegar a que aquells que estiguin dubtant també vinguin diumenge a les 4 de la tarda a veure el partit contra l'Ibiza d'una afició que no us deixa sols.
Sí, al final agradecerles todo lo que hacen por nosotros, lo que han hecho hoy. Al final no les hemos podido dar la alegría de los tres puntos, pero te puedo asegurar que en cada partido que salgamos con la camiseta del Sabadell los vamos a honrar, vamos a dar todo por ellos y que son muy importantes para nosotros. Y yo estoy seguro que el domingo la gente va a responder y va a estar apoyando al equipo.
Juan Carlos Lázaro, Kaiser, un dels capitans de l'equip. Gràcies, una vegada més, com sempre.
Gràcies, Sergi.
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.